Fem muntanya.
En la següent conversa unirem atenció a aquests aspectes, muntanya, aventura, vol i, sobretot, adrenalina. El nostre proper convidat practica el salt base i li encanta fer-ho saltant des de cims i sobrevolar posteriorment muntanyes i boscos. David Fuster, Vilella, benvingut al Fem Muntanya.
Hola, benvingut, encantat.
Escolta, perquè la gent que no et conegui, ara posarem l'enllaç del teu Instagram a les notes del capítol perquè vegin, abans de la conversa, si volen fer una pausa i que vegin algun vídeo, perquè així entendran de què és el que parlarem. Però diguéssim que, fent un resum molt, molt, molt ràpid, puges una cresta, puges dalt d'un cim, i després t'hi llences amb un traje amb ales. Això, aquest tipus de salt, per la gent que no en té ni idea, m'incloc, que és un salt base, té una altra nomenclatura?
És un resum molt resumit, però sí, és un salt base, i dintre del salt base, doncs, amb la modalitat del traje d'ales. Ara, la veritat que em fas dubtar si traje d'ales està ben dit en català, perquè sempre en diem wingsuit i no tinc ni idea de com es diu en català. Però, bueno, això.
Wingsuit, eh? El
wingsuit, sí.
David, primer tot, i pel que em quedi clar, com està dissenyat el vestit que portes per fer aquest salt? I després et faig una segona pregunta. Quan tu puges dalt d'un cim o dalt d'una cresta, ja el portes posat o el portes a la motxilla i te'l poses després?
No, evidentment sí, el portem a la motxilla. A part del traje d'ales, portem el paracaigudes, que és el que... O sigui, el traje d'ales ens permet baixar volant, però per aterrar de forma segura necessitem el paracaigudes. Estem parlant, mira, perquè et facis la idea, només aquests dos equips. Després, evidentment, has de sumar, doncs, el casc i qualsevol material que necessitis per pujar escalant, però només el paracaigudes i el traje d'ales estem parlant d'una mitja d'uns 7 quilos en el cas dels materials més lleugers. O sigui, que déu-n'hi-do el que portes a l'esquena. I, bueno, és difícil potser de visualitzar, però un cop estàs dins del traje d'ales, nosaltres tanquem les cremalleres i entre les cames tens la cua del traje i al costat, a sota el braç dret i a sota el braç esquerre, tenim les dos ales. Cada una d'aquestes tres superfícies està pressuritzada, és una càmera d'aire. Per imaginar-ho ràpid, la típica colchoneta del mar, de platja,
sí.
Pues, com si em portessis una sota cada braç i una entre les cames. I tenen unes entrades d'aire, de forma que tu quan et poses el traje està totalment desinflat i en els primers segons del salt comença a entrar l'aire, pressuritza i a partir de llavors és quan el traje comença a volar de forma més eficient.
Llavors, diguéssim, perquè ens fem una idea, tu quan comences a fer el senderisme, alpinisme, perquè ara en parlarem, per pujar dalt d'un cim, dalt d'una cresta, vas vestit com alpinista, uh-huh. amb les teves botes de senderisme, les teves botes de trekking, uh-huh. i portes una motxilla amb tot el material que necessitaràs per fer el salt. Llavors, dalt de la cresta et canvies i et poses aquest traje. I què fas amb tota la resta? Te la poses tot per sobre? És a dir, com és aquest canvi?
Clar, aquí al principi no fas aquest tipus de salts, fas salts on no necessites material extra, diguéssim, arribes caminant a dalt del salt i per tant l'únic que portes a la motxilla és el traje d'ales i el paracaigudes i el casc. Però si després ja comences a barrejar l'alpinisme amb el traje d'ales, que és com el súmum per mi de l'activitat, clar, llavors... has de tenir en compte que tu arribes a dalt amb corda, amb tot el material de ferro, no? D'escalada, els peus de gat, potser el sac de dormir si has hagut de fer nit. Llavors, primer sí que anem sempre amb tot el material més lleuger possible i amb el mínim material, amb el qual l'activitat d'alpinisme ja pren un risc ja més gran del que seria normal si la fessis sense la intenció de saltar des de dalt, perquè intentes minimitzar molt el material. I després saltem amb el material. És realment curiós la quantitat de material que ens podem arribar a ficar dins el cos, amagat entre les cames, a l'esquena, al pit, perquè et facis una idea, per exemple, doncs, saltar una corda de 60 metres. Estic parlant de cordes molt, molt fines, d'uns 6-7 mil·límetres de gruix. Els grampons, un sac de dormir molt lleuger, els peus de gat i un mínim de material d'escalada, tot això ho podem arribar a posar a dins del traje i emportar-nos-ho volant.
Normalment, quan fas un salt d'aquests, quan acostumes a necessitar per pujar? És a dir, tot un dia, un matí... perquè, clar, normalment sempre puges o caminant o grimpant o escalant, no?
Sí, clar, mira, et poso dos exemples. Per exemple, pues, a Catalunya tenim Mont-rebei, és un lloc molt interessant per entrenar. Llavors, bueno, pues, si m'ho poses fàcil, si aparques a dalt a l'Observatori d'Àger, amb una hora caminant de baixada estàs al punt del salt, no? Evidentment, després saltes, aterres a baix al pantà i has de tornar a pujar caminant i ja tens una estona més. Però amb una hora pots estar fent un salt d'uns 1.000 metres de desnivell, no? Si me'n vaig a l'altre extrem, pues, hi ha un salt a la cara italiana del Mont Blanc, des del Pilier del Freney, que és un salt que té molt poques repeticions i realment costa molt de repetir per les condicions de vent i la dificultat de l'accés. Clar, allà pues, el vaig fer l'estiu passat, vam començar a les 12 de la nit a caminar, perquè has de pujar a dalt del Mont Blanc primer i has d'arribar al punt del salt com a molt tard. Això és molt genèric, però sempre intentem saltar al matí per un tema de les condicions de vent, abans de que s'activin els vents degut al canvi de les temperatures durant el dia. Llavors jo volia estar com a molt tard a les 10 saltant, a les 10 del matí. Pues clar, van ser 8 o 9 hores d'accés bastant complicat per arribar al punt del salt, no?
Mm-hmm. I sempre puges, has de pujar acompanyat amb algun company que també salta, o si queda i llavors baixa si hi ha algun material que no pots baixar, o com funciona això?
Sí, al gusto del consumidor, perquè mira, jo acostumo a saltar bastant sol, perquè també pues, bueno, m'agrada a vegades fer aquest cert tipus d'activitats en solitari, perquè al final és diferent, l'accés no és el mateix escalar sol que acompanyat, evidentment, però sí, no és necessari que portis un acompanyant. Hi ha salts que sí, per exemple, si tu, al final depèn de l'accés. Si l'accés ets capaç de fer-lo sol o no, pues determinarà si pots anar sol o no. El salt en si no canvia res que hi hagi un company allà o no, perquè al final a l'hora de saltar cadascú salta sol, no? Evidentment ja no parlo de si tu passes millor o pitjor, aquestes coses, això ja és molt subjectiu a cadascú.
Quan acostuma a durar un salt, com has, jo que sé, ara has posat l'exemple de 1.000 metres de desnivell negatiu, eh? És a dir, quan acostuma a durar i quina distància pots arribar a recórrer?
Doncs, mira, de nou també depèn. Perquè et facis una idea, nosaltres, depèn del traje també, però podem controlar la velocitat del traje amb la posició del cos. Llavors, acostumem a volar entre els 120 km per hora i els 220 km per hora.
Déu-n'hi-do!
Més o menys. Hi ha trajes que arriben a 300, perquè et facis la idea, però ja no és algo molt específic. Per volar en muntanya acostumen a ser aquests rangs. Llavors, a 120 km per hora són capaços de volar molt, d'anar més lluny. A 220 km per hora volem molt menys, però a la vegada tenim molta més seguretat a l'hora de volar, perquè la energia per nosaltres és seguretat. Si un cert moment necessites... Estic exagerant, Si anessis a xocar amb un arbre davant i el volguessis sobrevolar, si tu tens molta velocitat, pots arribar a pujar. Si tu tens poca velocitat, no pots arribar a pujar. Llavors, per nosaltres sempre la velocitat és sinònim de seguretat. Si estàs volant a prop del terreny, si estàs volant al mig del cel, pues no és tan, tan important. Llavors, pues mira, 1.000 metres de desnivell a Mont-rebei et poden durar uns 40 segons, algo així, depèn de les intencions de vol que portis. I pues, a l'altre extrem, al Mont Blanc, són 3.000 metres de desnivell, saltes a 4.500 i aterres a 1.500, i ho podries fer durar una barbaritat. Clar, amb 3.000 metres de desnivell, si només et dediquessis a volar en línia recta tan lluny com pots, podries arribar a volar 2-3 minuts tranquil·lament. En el cas del Mont Blanc, jo el que vaig fer va ser seguir tota l'aresta de Peterell, que la pots anar sobrevolant tota, llavors estàs realment atacant l'aresta i no volant a lo màxim que podria volar el traje, per tant estàs anant molt més ràpid del que podries anar, i acaba sortint un vol de 2 minuts tranquil·lament, que ja és moltíssim, eh? Estem parlant d'un dels vols amb més desnivell que hi ha al planeta, vaja.
Déu-n'hi-do, i a distància, des del punt que comença a saltar, en distància en línia recta, clar, quants quilòmetres aproximadament poden haver-hi?
Doncs mira, l'altre dia, així tu et faig números i potser ho visualitzes millor, l'altre dia saltant de Penya Montañesa...
Sí, és un dels darrers vídeos que, és un dels darrers vídeos que em sembla que tens al teu Instagram.
Segurament, sí. Doncs sempre estàvem fent el salt i aterrant a uns camps que hi ha de conreu més a baix, i sempre teníem la curiositat de si podíem arribar a baix al riu, que és com la base de la vall, no? O sigui, més lluny que allò ja no pots volar perquè s'acaba la vall. I vam estar fent els càlculs i realment volant a una velocitat bastant baixa per intentar arribar el més lluny possible, cosa que costa molt mantenir físicament, però si ho manteníem allò durant un minut i mig o així, aconseguíem arribar baix al riu. I més o menys, perquè et fas una idea, teníem un desnivell d'uns 1.400 metres i vam aconseguir fer 3 km 200. O sigui que al final tenim una tassa de vol més o menys en mitja de 3. Això vol dir que de cada metre que caiem n'avancem 3.
Déu-n'hi-do, hòstia, és molt... Ara parlarem, si de cas, una mica de física bàsica, eh? Per a l'hora de com calcules els salts, com els planifiques, com tota la logística i tot plegat, però hi ha una cosa que m'interessa molt, que és, veiem els teus vídeos, són increïbles, recomano a qualsevol gent que està escoltant aquesta conversa que entri al teu perfil d'Instagram i gaudeixi, que quedarà hipnotitzat veient aquest salt, per exemple, que deies des del Mont Blanc, com ataques les arestes, que sembla que t'hagis de menjar les arestes, que suposo que graves amb una càmera 360, no?
Sí, una 360 normal i corrent. M'estàs fent molta propaganda.
No, la veritat, no. Escolta, jo he quedat hipnotitzat. A veure quin salt és millor, perquè clar, cada salt és diferent. I recomano que ho feu i entendreu del que estem parlant, eh? Però clar, hi ha una cosa que a mi m'entra el dubte. Com et pica fer salt base? És a dir, d'on vens... I per què un dia, no sé com, dius, vull provar-ho? És el dubte, no? Perquè no és un esport que dius, com, jo què sé, l'esquiar. Bueno, doncs practiques l'esquí per una pista verda. No, hi ha un dia que fas un primer salt. I vens de l'alpinisme, de l'escalada, com fas aquesta transició? Com comences?
Sí, a més ara és diferent, perquè quan jo vaig començar amb el base fa 10 anys quasi no hi havia vídeos a internet, no? Ara és molt fàcil veure alguna cosa així i dir, ostres, a mi m'agradaria fer això, no? Quan jo vaig començar, jo vinc del món de l'escalada i des de petit pues, farà, no sé, 15 anys o així, vaig començar també a escalar sense corda, que és una altra activitat que no faig sovint, però faig de tant en tant. I una de les coses que més em va xocar quan vaig començar a escalar sense corda, que és algo que no m'havia plantejat, és que una via que tu tardaries, no sé, pues Montrevell, Paret d'Aragó, no? Tu tardaries 6 hores a escalar-la, no? Amb el teu company, perquè fas reunions, poses material, etc, etc. Quan la fas sense corda, no és que vagis escalant més ràpid, és que simplement tot el temps és temps efectiu d'escalada, i te n'adones que allò que tardaries 6 hores ho fas en 45 minuts. I a mi això em va xocar molt, va ser com, ostres, però si són les 10 del matí i ja he acabat el dia, ja he fet el que hauria fet durant tot un dia si hagués vingut aquí a escalar amb un company amb corda, no? I llavors a partir d'allà vaig començar a pensar, ostres, pues per què no acabes de tancar el cercle, no? O sigui, ja que ho fas tan ràpid pujant, per què no també ho fas ràpid baixant, no? I a partir d'allà vaig començar a pensar, ostres, pues seria interessant poder arribar a dalt i saltar, no? Tancar una mica aquest cercle. I a partir d'allà va ser quan em vaig començar a informar sobre el tema del salt base, que ho desconeixia totalment, no coneixia ningú. La forma de començar és la mateixa per tothom. Comences amb el paracaigudisme. Vas a un centre de paracaigudisme, a Catalunya en tenim dos, a Manresa i a Empuria Brava, i t'introdueixes al món del paracaigudisme. A partir d'allà... si ara anem enrere fa 10 anys, el salt base era, bueno, continua sent un esport bastant pirat en el sentit que no hi ha una federació, no hi ha unes normes, però fa 10 anys era tot a través d'un mentor. O sigui, coneixies una persona que et portava de tu a tu i t'introduïa al món del salt base. Ara mateix ja hi ha bastanta gent que es dedica, pues, a nivell d'escola, però ja et dic, no són escoles regulades, però sí que pots trobar servei, gent que t'ofereix el servei d'ensenyar-te salt base, no? Però no és que diguis que si fas 200 salts d'avió ja pots després anar a fer el curs de salt base. No hi ha, també depèn molt de les habilitats de cadascú. En qualsevol cas, quan tens certa experiència a nivell de paracaigudisme, o sigui, saltant de l'avió en un centre de paracaigudisme, el primer que fem per introduir-nos al salt base és saltar d'un pont. Un pont és com dintre de tots els objectes que tu pots saltar, edificis, parets, antenes, etc, etc. El pont és com el més segur perquè és l'únic que, si tens un problema quan s'obre el paracaigudes i et gira, no? Doncs passaries per sota del pont, no xocaries amb la paret o amb l'edifici. Llavors és com dins dels objectes de salt base és el més segur per anar aprenent.
Digues, perdona, perdó. Digues.
No, dic, i a partir d'allà vas sumant salts amb parets més altes i més desplomades, intentant-ho fer el més segur possible, fins que un dia dius, ah, m'agradaria provar això del traje d'ales, no? Pues tornes a l'avió i fas tot el procés del traje d'ales a l'avió fins que ja tens prou nivell com per portar-lo a la paret, no? O sigui, sempre va de la mà del paracaigudisme. És una mica com el rocòdrom amb l'escalada. No.
Diguéssim que el primer salt amb ales ho vas fer en un avió, no vas, el primer salt amb ales no el vas fer amb una roca, amb una muntanya.
Exacte. I no, ningú t'ho prohibiria, és a dir, tu pots comprar un traje de ales per internet, anar a una roca i tirar-te. Serà l'últim que faràs, però...
Sí, sense experiència sí.
Sí, però és així, o sigui, no hi ha... Ningú et dirà quants salts d'avió has de fer per tu poder anar i saltar de la paret, saps? I llavors, bueno, és un tema... Jo tinc centenars de salts d'avió, però hi haurà gent que en té milers i hi haurà gent que en té menys. I al final també depèn de la teva personalitat, de lo segur que tu vulguis fer abans d'anar a la paret i de les teves habilitats, no? Però al final pues, no tothom requereix el mateix número de salts per arribar al mateix nivell.
I recordes on va ser el teu primer salt a Males, fora d'un avió?
Sí, és fàcil de recordar perquè a més del 90% dels saltadors tenim una paret a Arco, a Itàlia, allà al Lago di Garda, que és el Monte Brento, i és una de les parets més altes i més desplomades del món. Llavors és un lloc increïble i perfecte per començar amb el salt base, perquè no hi ha paret més segura que aquella per saltar. Llavors de fet ja és tan segur que hi va tanta gent, ja tant saltadors base cada dia, que inclús s'han establert normes i un bus, un autobús que et porta a dalt només per saltadors base, perquè és que cada dia es fan una mitja de igual 40 salts.
I recordes què és el que et va passar pel cap el primer dia que vas saltar?
Sí que recordo el primer dia que vaig saltar, però el primer salt base, és a dir, des del pont.
Sí.
I vaig pensar, què fas aquí? Això és com suïcidar-te, però de forma controlada. Això és el que vaig pensar. Després vaig pensar, ostres, però això serà molt guai quan escali sense corda i puguis arribar a dalt i saltar, i va ser com... Va, intenta una mica més, a veure si no et sembla tan surrealista, perquè realment arribes allà a un pont, a l'autopista, un pont de 140 metres, o sigui que tampoc estem parlant d'algo superalt. I clar, la sensació de passar l'altre costat del pont i tirar-te, no, al principi no és molt natural.
Quina ha de ser l'alçada mínima per fer un salt base?
Doncs pues mira, jo el més baix que he saltat són 39 metres. 39 o 37, no me'n recordo. Però realment pots arribar a saltar coses molt, molt baixes.
I amb altres, sí. O sigui, saltes un edifici, per exemple, de 30 metres amb el traje d'ales i després
no,
amb el paracaigudes
o
només amb el paracaigudes?
Exacte, només amb el paracaigudes. No, amb el traje d'ales... Perquè et faci... La veritat que la cosa es complica una mica més, perquè per saber si podem saltar, fem anar Bueno, antigament es feien a la pedra i als segons, o sigui, tirar una pedra i comptar els segons de l'impacte per saber l'alçada. Ara anem amb làsers i fem un... amb el làser fem el perfil de la paret. És a dir, sabem exactament que a 20 metres negatius, per sota del punt del salt, la paret en surt 2 de positius. A menys 50 en surt 10. Doncs a partir d'aquí tenim unes aplicacions. Jo mateix m'haig fet una... Soc informàtic i m'he fet una aplicació amb el mòbil que et permet dibuixar aquest perfil i a partir d'allà nosaltres ens comparem els nostres vols amb el perfil del terra. I podem arribar a saber, doncs, en el nostre pitjor salt o en mitja, si tocaríem o no tocaríem en aquell perfil, si xocaríem amb el terra, bàsicament.
Molt, molt superinteressant, perquè és una de les preguntes que t'anava a fer, és a dir, que ha de tenir una cresta, que ha de tenir un cim perquè sigui el punt del teu salt base, és a dir, ha de ser totalment vertical, pot ser una roca no total, una paret no totalment vertical, però és a dir, què és el que ha de tenir a l'hora de que tu la triïs per que tu puguis fer aquest salt base?
La veritat, depèn moltíssim del nivell i del tipus de traje que portes, no? És com tot, hi ha també els trajes d'iniciació i trajes ja més a nivell expert que són més difícils de volar, però a la vegada són molt més eficients a l'hora de començar a volar, a l'hora en quant a velocitats, etcètera, etcètera. Llavors, al principi necessitaràs pues, anar, com et deia, amb aquesta paret a Brento que és superalta, superdesplomada, on la teva preocupació no és la paret que hi ha a sota perquè ni la veus de tant que entra cap a darrere. No? Després, quan ja comences a tenir nivell, perquè et facis una idea, podem arribar a saltar de llocs on... és que és difícil de... Potser no sé si s'entendrà molt bé, però mira, als 50 metres verticals de caiguda lliure... Sí? Si surt 10 metres en positiu, o sigui, tu imagina't que mires i tens una repisa, 50 metres per sota teu, tens una repisa que en fa 10 endavant ja. O sigui, una bona repisa sota teu. Als menys 100, que en surti 20. Als menys 130, que surti 30. Als menys 140, que surti 40. No sé si pots arribar una mica a visualitzar aquesta gràfica, no? Seria com una curva que es va aplanant, on al principi és bastant més vertical i després ja permetem que sigui més plana, doncs inclús amb perfils així podem despegar.
I això, com dius, amb els làsers ja calcules la distància que hi ha de caiguda lliure i de la rapisa, perquè tu ja calcules que a la que saltis i puguis desplegar les ales i s'infli, ja puguis planejar.
Exacte, exacte. I nosaltres valorem la qualitat de la sortida que fem, que això ja és a nivell tècnic i pues, depèn de cadascú, de les seves habilitats, hi ha un moment on el traje cau, deixa de caure, o sigui, comença a volar més horitzontal que en caure vertical. A partir d'aquell moment és quan el traje ja està pressuritzat i és més eficient volant endavant que caient cap a baix. Doncs aquesta és la dada que nosaltres ens indica l'eficient que és la nostra sortida. Llavors, en mitja, solem estar als 200 metres. És a dir, a partir dels 200 metres de caiguda vertical, nosaltres ja anem avançat 200. I a partir d'allà, volem més que caiem.
Mm-hmm. Escolta, suposo que ets conscient, m'imagino, que el risc d'accident és molt alt i un accident és molt fàcil que sigui fatídic. Quines mesures de seguretat prens? A part de calcular evidentment des d'on saltes, tu en el moment que estàs en ple vol, com tens calculat l'alçada a la qual tu vols aterrar, a la qual tu has d'obrir el paracaigudes? Com funciona tot el sistema de seguretat perquè el salt acabi bé?
Doncs mira, el sistema de seguretat més gran que tenim és el de sempre fes un pas enrere. Aquest és l'únic que tenim en realitat, perquè no tenim en el salt base, no hi ha ordenadors o indicacions durant el vol, és tot a nivell de sensacions i visual. Nosaltres obrim el paracaigudes en funció de la nostra visual respecte al terra, que és algo que s'aprèn. Sabem la velocitat a la que estem volant en funció de les sensacions que tens, el vent a la cara, etc, el soroll que sents a les orelles. Sí que hi ha alguns aparells que et permeten indicar, però estàs tan centrat en el que estàs fent que és difícil que en aquell moment puguis estar per dades externes a tu. Llavors, en aquest sentit, tu fas tot el que pots abans del salt, és a dir, controlar la meteorologia, analitzar el salt, analitzar l'aterratge, etcètera, etcètera. Però un cop saltes, no és que tinguem un mecanisme allà que ens avisi de si algo va bé o malament.
No teniu cap alarma, diguéssim, que quan no tens cap alarma que t'avisi un rellotge, una alarma que et digui a partir de tal alçada obre sí o sí el paracaigudes perquè a partir d'aquest punt és crític, això no ho dueu.
No, nosaltres sabem les dades, és a dir, jo sé que, per exemple, a mi m'agrada obrir a 200 metres de terra com a molt baix. Però és algo visual que acaba sent, o sigui, visualment sé quan són 200 metres, però no és que m'ho estigui dient un sistema.
I en el moment aquest, ara que deies, no?, d'obrir paracaigudes, ja saps que diguéssim que tot el perill ha passat o encara hi ha un risc de que passi qualsevol cosa que no controlada?
No, sí, hi ha risc fins que toques de peus a terra, perquè doncs, comences amb el màxim risc, que és el moment de separar-te de la paret, l'impuls inicial. Hi ha molta tècnica i molta sensibilitat corporal en aquells segons inicials del vol, on el traje encara no està pressuritzat. Després tens tot el vol, que aquí ja depèn de tu el que et vulguis posar en risc o no. Al final tot es resumeix en quant de prop vulguis volar, a prop dels arbres o del terra. I després l'obertura, has d'estar molt atent en qualsevol malfunció que puguis tenir. El paracaigudes no té per què obrir-se perfecte, pot tenir alguna malfunció, n'hi ha de més greus que d'altres. Totes tenen explicació, però som humans i els errors poden passar. Llavors, també totes tenen solució i simplement per això interessa obrir alt, amb marge des del terra, perquè si hi ha una malfunció d'obertura del paracaigudes, tinguem temps de solucionar-la. I després, tampoc acabes de quedar del tot relaxat fins que no toques de peus a terra i fas bé el tràfic i aterres correctament, no? No sempre tenim un prat verd perfecte per aterrar, no?
A l'hora de buscar un salt, com deies, no? Calcules la caiguda lliure, les repises, que el salt puguis tenir temps de poder doncs, allunyar-te de la paret, però com planifiques un salt? És a dir, què és el que busques? Busques que hi hagin boscos més o menys a prop per poder doncs, estar més a prop? Busques que hi hagin, doncs, com el que deies, d'aquesta de la cara sud del Mont Blanc, doncs poder... Doncs, com dir-ho, no? Torejar les arestes que vas tenint pel mig. Què és el que tu busques a l'hora de... O què és el que més et motiva a l'hora de fer un salt?
Jo busco que sigui bonic per mi. Que si vaig a saltar-ho, sigui perquè en tingui ganes. No, mare, així, és un esport que no faig mai perquè sí, no? Si un dia no tens ganes d'escalar o de jugar als escacs o de fer un partit de futbol, i pots anar igual, perquè, bueno, si no en tens ganes, tampoc passa res. Però saltar sense ganes, intento no fer-ho mai, no? Perquè com que t'hi pots fer molt mal, almenys, si em faig mal, que no m'enfada amb mi mateix. Llavors, per mi és superimportant que sigui un lloc que em desperti, no sé, que em desperti sentiments, que sigui bonic, passió per saltar des d'allà, no? I això no té per què estar directament relacionat amb el desnivell, no? No té per què ser el salt més alt del món, potser és una paret de 40 metres que tinc al costat de casa que sempre he estat allà jugant de petit i em ve de gust saltar-la, no? Si després anem a consideracions més racionals, pues, evidentment, com més desnivell hi hagi, millor, si estem, perquè seran més segons de vol, amb la qual cosa, pues, més segons de disfrutar de l'activitat. Si estem en entorns alpins, doncs, a nivell de paisatge, no és el mateix surfejar una aresta que està volant al mig del cel, però, bueno, tot això ja... Al final suposo que depèn de cada persona, no?
Has dit que ets informàtic, per tant, les matemàtiques les deus portar, doncs, fresques. Clar, aquí els que hem tocat una mica de matemàtiques, una miqueta de física, jo ja les tinc bastant oblidades, però, clar, hi ha una cosa que és el seno, el coseno i tal, és a dir, et cal sí. Tot això per calcular... alçades, distàncies per tenir ben clar on has d'aterrar, perquè també suposo que és important saber al final on has d'aterrar per la logística de que algú et vingui a recollir tot, no? No és el mateix aterrar en un punt que un altre.
Sí, no et cal si et dediques a saltar de llocs coneguts que ja ha saltat gent abans. Llavors sí que existeix informació, vídeos, etc, i podries una mica prescindir de tot aquest tema, que tampoc és lo seu, no? Ja que estàs posat en aquest món, és interessant que t'habituïs amb tot això dels números, però si et dediques a obrir salts nous, llavors sí que és bàsic, perquè no te'n pots anar a un salt nou i a veure què, saps? O sigui, a veure què passa. Necessites arribar a fer tots aquests càlculs. No necessites matemàtiques molt, molt avançades, però sí, una mica de trigonometria bàsica. Mm.
Com dèiem, tens centenars de vídeos penjats al teu perfil d'Instagram. Els graves tots, els salts, o només els que creus que són els nous, que per algun motiu doncs, et criden?
No els gravo tots, no sempre agafo la càmera o potser els gravo i no els penjo, també pot ser, no? Normalment, pues, si és un salt nou, sí que és cert que la càmera, a no ser que estiga fent el mateix salt a nivell d'entrenament cada dia moltes vegades, potser llavors a vegades no l'agafo, però no, la càmera, només per veure l'obertura del paracaigudes, per veure les teves posicions en vol i com ha anat el vol, és una, sobretot ara amb les 360 aquestes, és una eina superbona per en cas que passi alguna cosa, veure què ha passat.
I, David, tens comptats i registrats tots els salts que has fet en aquests darrers 10 anys o no els tens controlats?
Sí, en general els apuntem i pots, tinc un Excel amb estadístiques, vaja, el tipus de salt i etcètera, etcètera, i bueno, estic a prop dels 1.000 salts.
1.000 salts en 10 anys.
Sí.
Això surten uns 100 salts a l'any.
Sí, exacte.
Això vol dir que gairebé cada quant saltes? Vull dir, 100 salts vol dir...
Sí, un parell, dos salts i mig per setmana.
Déu-n'hi-do. I llavors, a què et dediques per tenir tot aquest temps de poder pujar o poder saltar? Perquè, clar, comporta temps.
Pues la veritat que dedico moltíssimes més hores a la feina que a saltar. Però treballo en una empresa aquí a París, es diu Vigevent, proporcionem tecnologia per festivals de música per tot el món. I la veritat que hi dedico moltíssimes hores. El que passa que treballo de forma remota i llavors tinc molta flexibilitat amb el meu horari laboral.
És superinteressant. I tens alguna mena de patrocinador que et doni un cop de mà en tot això? No sé, begudes energètiques que els agrada molt, sí. aquest tipus de reptes, allò, o diguéssim que tot ho pagues de la teva butxaca per plaer?
Pues mira, jo vinc de l'escalada i ja vam estar, ara fa uns anys vam fer un documental sobre l'escalada sense corda i tinc a Tenaya de sponsor. Però jo sempre faig la broma que els dic que són els meus amics més que el meu sponsor, perquè jo és que no sé què els hi aporto, que ells em vulguin continuar ajudant a mi, no? Sobretot en el món de l'escalada, on jo no sóc pas un escalador professional ni molt menys. Però bueno, no sé, suposo que els hi caig bé a l'Enrique i companyia i m'ajuden amb el material, sí.
Escolta, David, això com s'entrena? Perquè a part de saltar, m'imagino que necessitaràs fer algun altre tipus d'entrenament tocant de peus a terra, no?
La veritat que és una activitat molt física, no ho sembla, però volar el traje d'ales és molt físic.
Per això t'ho pregunto, perquè no sé quina... Ara parlarem de les sensacions que són quan voles, però m'imagino que una és l'escalada i l'alpinisme i el senderisme, depenent on vagis a saltar, que això doncs, s'agafa amb els anys, ja vens de l'escalada, ja saps el que és caminar per la muntanya i escalar, però clar, en el moment del vol, aquells 40 segons o aquells 3 minuts de vol... m'imagino que necessitaràs un tipus de força, vull dir que s'ha de practicar, s'ha d'entrenar, no?
Sí, però saps què passa? Que és tan específic, és una posició tan rara dins el traje que no la practicaries amb res. I llavors t'acabes habituant a base de salts, no? Pensa que abans de saltar això, doncs igual fas, no sé, vas un estiu en un centre de paracaigudisme i fas 200 salts de l'avió, no?, en un estiu. I clar, això t'habitua a aquella forma i a aquelles forces tan rares que és que no pots practicar al gimnàs, no? No hi ha una màquina de gimnàs o uns exercicis específics per a aquella posició, és bastant ortopèdic, la veritat.
Escolta, David, quan estàs a dalt del cim, que estàs a pocs segons de saltar, veus aquella caiguda lliure, què és el primer que et passa pel cap? Ganes de, va, saltar, et passa respecte, no sé si dir-li por, visualitzes el salt, visualitzes on vols arribar, visualitzes la traça de vol que vols fer, és a dir, què és el primer que et passa pel cap, o què és el que et passa en general pel cap? Aquells, què, 20-30 segons abans de despegar?
Uh-huh. També suposo que això és molt personal. En el meu cas, sí que hi ha una visualització molt gran de tots els moments del salt i moltíssimes vegades, no? del moment de saltar, de treure els peus de terra, el moment d'obrir el paracaigudes, les malfuncions, tot això ho visualitzes moltíssim. Un cop ja està visualitzat, intentes no tornar-te obsessiu i llavors una mica deixar que passi, i allà és quan jo sempre tinc por. No, la por i el respecte, la veritat, que no m'ha marxat mai, i de fet, si salto moltíssim, vull dir molt seguit durant molts dies, me n'adono que suposo que som humans i et tornes, et relaxes, saps? Perds una mica el respecte a una activitat superperillosa. Llavors jo és quan, per exemple, un altre sistema de seguretat que em deies abans, doncs jo aquí decideixo parar de saltar durant un temps fins que la por em torni a venir, no? Perquè et fa estar a un nivell d'alerta que quan vas molt relaxat no pots ni que vulguis, no? Llavors...
Molt interessant això que acabes de dir, eh? Vull dir que quan m'imagino que imagina't que tens una setmana de vacances o 15 dies de vacances i saltes cada dia, fas un vol, o si el salt és petit pots fer un salt o dos salts en un dia, i acabes de dir, bueno, com qui baixa una pista negra d'esquí, no? És a dir, que ho fas amb tota la naturalitat del món, sabent que el que fas és molt perillós. En el moment que no tens aquella por, aquell neguit abans del salt, és quan decideixes de posar fre i dir, sí, pues ara estaré una temporadeta sense saltar.
Sí, o que igual és simplement dos dies de break o canviar de salt, però, i ho dic així, però no és tan fàcil d'aconseguir, perquè pensa que les sensacions són tan increïbles que...
Genera addicció.
Que una mica... Sí, o sigui... No és que sigui addicció en plan, ostres, avui necessito saltar, però un cop estàs allà, vols saltar, saps? Perquè, sí, però no sé si és addicció o és el que és, però tu recordes aquelles sensacions tan bones que et dona el salt i en vols més, no? Llavors, en certs moments decidir, doncs avui, encara que faci bo i tots els meus amics vagin a saltar, jo no salto perquè avui no ho sento, costa. O sigui, necessites també arribar... Bueno, almenys a mi, o sigui, al principi em costava, no?, acceptar-me de mi mateix aquest tipus de decisions. Hi ha gent que, de nou, això és superpersonal, vull dir que hi ha gent que no ho veu així i saltaran sempre, encara que no, aquell dia no estiguin molt per la labor. O sigui, que al final estem parlant de mi i no de l'esport en general, vaja.
I en algun moment, algun dia, has fet tota l'escalada, has passat X hores caminant, escalant, per preparar-te, i o per condicions meteorològiques, o perquè no has tingut tu aquella sensació que necessites tenir de confiança i dius, avui no és un dia idoni, no em veig capaç, i has reculat?
Sí. Sí. Si no tinc la sensació, ja no començo a caminar, perquè
però bueno,
són moltes hores amb molt de pes.
Però que tu arribis a dalt pensant que hi saltaràs i pel motiu que sigui, doncs no sé, has vist que les condicions meteorològiques no t'acaben d'afavorir, o que simplement has arribat a dalt més cansat del que tu havies pensat que arribaries, o directament has arribat a dalt i no t'has trobat del tot fi, o has trobat més... que la pota t'ha frenat a temps i ha dit no, sí, reculo, sí, i sí, torno, sí, per on he vingut i no salto. T'ha passat?
Sí, i tant. A nivell de meteo, la veritat que, clar, després de 10 anys calculant cada salt la meteo, si puc saltar o no, la veritat que un aprèn bastant i ara, doncs, amb bastanta certesa sé si he d'anar a saltar o no. I si estem parlant de salts alpins on l'aproximació ja és compromesa de per si, i baixar sense saltar seria encara més compromès, perquè pugem amb el mínim material, no és que vagis amb dos cordes i puguis rappelar tranquil·lament. Llavors, o sigui, aquest tipus de salts, si la meteo no és perfecta, no hi vaig. però després també m'he trobat doncs, amb situacions de molt cansament al salt. L'última, per exemple, la Nua de Peterell, vaig anar jo sol, són 2.500 metres de desnivell, bueno, que no té per què ser molt, o sigui, això ja depèn de cadascú, però amb el pes, pel que sigui, jo vaig arribar molt cansat a dalt. I la veritat que vaig haver de parar una hora, fer estiraments, perquè se m'enrampaven els quàdriceps, i volant, anem amb els quàdriceps i els bessons super, o sigui, van a full, van molt tensats dins del traje. Pots volar, pots relaxar, però el traje deixa per eficiència i cauries cap a baix. Llavors, clar, no vols saltar i que t'entrin rampes a mig vol. Llavors, bueno, totes aquestes coses pues, també s'han de tenir molt en compte i podrien fer que no saltessis. Si el dia és bo, pues, et pots permetre esperar una hora i potser pots saltar al cap d'una hora. No? Si estàs ja a sobre i has sumat que la meteo no és bona, igual al cap d'una hora han entrat els núvols, ha entrat el vent i ja no pots saltar. No?
Llavors seria
moltes variables.
I durant aquells 40 segons, 3 minuts que pot arribar a durar el vol, no sé, què et passa pel cap, en què penses, és a dir, una miqueta perquè els que t'estem escoltant ara mateix doncs ens fem una lleugera idea del que és volar, diguéssim. Estàs concentrat, no penses en res, estàs visualitzant el vol que ja havies pensat, gaudeixes i, no sé, perquè expliquis una miqueta, no? Que de posar-nos una miqueta amb un traje d'ales i poder gaudir del vol.
Doncs mira, jo sempre he pensat que l'única forma que hi ha en aquest món de parar el temps és fent salt base. I és perquè jo estic parlant, potser fas un salt de 2 segons sense traje d'ales o un salt d'un minut amb traje d'ales, però ja siguin els 2 segons o aquest minut, arribes a terra i tens la sensació que ha passat una eternitat, no? Llavors, jo crec que es deu, ja a nivell racional, no sé, es deu a que tens els sentits tan oberts en aquell moment que estàs sentint totes les coses multiplicades per 1.000, no? Llavors, a nivell de sensació, amb el traje d'ales, si només pensem en la sensació física, perquè t'ho puguis imaginar, tens un ventilador gegant a la cara, no? De vent, aquesta és la teva sensació, t'estan ficant un xorro de vent molt, com si treguessis el cap per la finestra del cotxe, no? I el que passa que, clar, estàs surfejant el terreny i aquí ja entra també lo a prop que tu et vulguis apropar del terreny. No és el mateix volar pel mig del cel a nivell de sensacions que volar a 20 metres del terra. Encara que portis la mateixa velocitat, tu tens una referència, que són els arbres que els estàs veient passar a 200 per hora. I això incrementa les teves sensacions molt més que si estàs fent el mateix 300 metres per sobre dels arbres. No? Per això la gent té tendència doncs, a apropar-se al terreny, perquè a nivell de sensacions tot es multiplica. Per mi, en aquell moment, és com un moment de màxima concentració. Tot depèn de lo a prop que vagis del terra, però tampoc és que siguin moments de mira que bonica aquella casa o mira que bonica aquell arbre. No? Estàs molt concentrat en la línia que tu estàs volant. L'explosió més gran ve quan has aterrat, no? I te n'adones, visualment tens una imatge mental d'una cosa superbonica que acabes de fer. Mira, és que ara... Ai, perdó, és que m'emociono només de pensar-hi i em cau la llàgrima. Doncs això, no sé si he pogut transmetre sí. una mica el què. És difícil de posar en paraules, la veritat.
I quan aterres i toques amb els peus a terra, tens la sensació de que has fet alguna cosa gran, extraordinària, que has, o sigui, que has salvat un perill... que has esquivat la mort, i tens tota aquesta sensació de ganes de compartir-ho o no, o acabes i dius ja està, demà si tinc ganes tornaré a pujar i ja està.
No, la veritat que el xuter pot, al final també depèn del salt i com hagi anat i tal, pot arribar a durar molts dies, no? Aquella sensació de flotar, de felicitat, et pot arribar a durar molts dies. També pot ser que facis un salt i que en 5 minuts te n'hagis oblidat. Al final, ja et dic, depèn del salt i de lo, no sé, potser de lo sensible que tu estiguis a aquell dia. No? Sensació de quasi moro, No, a no ser que hagi sigut el cas. Amb la qual m'ha passat un cop i és desagradable, o sigui, no és una sensació que busquis, almenys jo no, o sigui, si passa això és perquè has comès un error i bueno, per res del món vull tornar a repetir alguna cosa
I
així.
quan va passar això? Què és el que va passar en aquesta mala experiència en la qual doncs, vas estar a punt de patir un accident?
Pues, bueno, primer, igual, perquè igual això ho sentiran els meus pares, dic, deixa-m'ho arreglar una mica. No, però no...
No els hi
No.
passis l'enllaç, que tothom escolti el capítol, menys no els hi passis l'enllaç als teus pares.
No, tampoc, no, vaig a corregir-ho, però és veritat, no va ser en plan, ostres, que l'he liat, quasi tinc un accident, no, va ser simplement una sensació meva de que m'estava posant a un lloc massa complicat per mi, on per uns determinats instants davant meu tenia terreny, és a dir, la meva trajectòria de vol, si jo continuava amb aquella mateixa tassa de vol, acabava xocant contra el terra. El que passa que estàvem anant amb moltíssima velocitat, amb molta energia, i és algo normal. O sigui, tu pots arribar a posar-te en aquesta situació així perquè pots després canviar la tassa de vol, volar. Ja no dic pujar cap a dalt, simplement canviar la tassa de vol per volar una mica més i esquivar aquell objecte que tens davant. El problema és que jo no acostumo a anar tan a prop del terra com per arribar-me a trobar en una situació així. De fet, no ho faig mai, no és el meu estil de vol. Llavors, el que passa és que aquell dia em vaig posar a seguir un amic que sí que li agrada molt pues, volar esquivant arbres, no? Cadascú té les seves preferències. I jo el vaig voler seguir per gravar-lo, és a dir, simplement volar, intentar volar 20 metres per sobre seu tot el rato per poder-lo gravar. Però això em va portar involuntàriament, sense jo voler, en aquesta situació on de cop estàvem dins d'una un engorjat, una canal molt estreta, i estàvem amb parets a banda i banda durant un cert segon de temps, no? I jo em vaig trobar allà dins i, clar, ho vaig veure tot tan a prop que vaig pensar, però què estàs fent aquí dins, saps? I no, després, vist des de fora, o sigui, perquè et facis una idea, el meu company anava 20 metres per sota meu, o sigui, encara anava molt més a prop del terra, no? Però jo, que no estic acostumat i que no és algo que m'agrade, doncs vaig tenir la sensació que xocava, vaja.
I d'aquesta,
Però...
suposo que d'aquestes experiències també aprens a valorar més el risc i saber on vols apropar-te o no vols apropar-te.
Sí, són estils i crec, no sé, la meva experiència em diu que va molt amb les personalitats de cadascú, no? Perquè al final, o sigui, una cosa és que t'agradi fer coses de molt risc, l'altra és fins on vols portar aquest risc o si vols creuar la línia entre el risc i la temeritat, no? Que per mi aquesta és la base que jo no vull creuar mai. I llavors hi ha gent que, bueno, doncs pel que sigui, té aquesta necessitat d'apropar-se molt al terreny. Jo no la tinc, ho faig de tant en tant, ho faig en ocasions, però no sé, és per mi és com... Saps què passa? Que les estadístiques, des de fa anys, ens ensenyen ja que si cada dia, cada vol, vas esquivant arbres, tard o d'hora la cagues perquè som humans i cagar-la és sinònim de... és molt greu, no? Llavors, com que les estadístiques estan allà i jo tinc, no sé, doncs aquesta actitud pot ser més conservadora, doncs ja no m'hi poso. Però això no vol dir que no puga tenir un accident. El puc
No, està
tenir
clar.
patinant
Sí.
de mil altres maneres, no? Simplement, doncs, per mi és un passet enrere. No? A nivell de sensacions no necessito anar tan a prop bueno, i és suficient per mi, però també doncs, valoro molt la gent que sí, que decideix anar sempre esquivant arbres perquè és la seva decisió i al final simplement has de ser conscient del que estàs fent i del perill que té, no?
El
Perquè
millor
el que no pots fer...
salt és aquell que et permet tornar a saltar l'endemà.
Exacte, jo sempre els dic als meus amics, dic, jo no vull saltar molt. O sigui, en plan, moltes vegades cada dia. Jo el que vull és saltar tota la vida. Si vaig saltant tranquil·lament, però arribo a saltar durant molts anys, doncs això m'omple més, sí.
M'imagino que l'adrenalina, vull dir, el xute d'adrenalina el tens gairebé en tots els salts. Difícilment tindràs un salt al qual no tinguis cap xute d'adrenalina perquè no t'has posat en risc, no?
Sí, inclús en el salt més senzill al final estàs saltant d'un precipici amb un, amb un traje d'ales que et té lligat de mans i peus, que no, no et permet tenir gaire mobilitat, i això és, bueno, l'adrenalina sempre, sempre hi és, sí.
I, què, i ara que parlaves dels teus pares, què és el que pensen la teva família de saltar, que et diuen, escolta, David, no ens agrada, no compartim, o t'apoyen, o vigila, què és el que et fan arribar?
Doncs la veritat que em sorprenen moltíssim els meus pares, no? Perquè és cert que potser d'alguna forma els he anat acostumant, perquè ja no és només des del salvatge, no? Sinó ja des de més petit, pues, escalar sense corda, vull dir que ja una mica el patiment, pobres, ja ve de bastant abans. Amb el tema del salvatge, pues, malauradament, amb els últims anys he perdut diversos amics, per tant ells això ho han compartit amb mi i han vist, pues, lo malament que va passant, no?, en aquestes ocasions, i em sorprèn sempre la seva reacció, de que ells, o sigui, mai han reaccionat dient, ostres, és que hauries de deixar de saltar, o no sé, o sigui, mai han intentat treure'm del cap aquestes activitats, no? Tot al contrari, ells accepten, doncs mira, que això és una part de la meva vida, i saben els riscos que comporta, perquè ho han vist amb amics meus, però tot i així, pues no sé. Pues amb...
I veuen els vídeos que graves i que penges? Els ensenyes?
Sí, posen cors a Instagram, sí.
Ah, va, bueno, això vol dir que els agrada. I que també potser és la millor forma, no?, de que vegin quins riscos de normal prens.
Sí, també em coneixen com a persona, no? Al final... és el que et deia abans, no? Per mi hi ha una... Tu et dibuixes una línia vertical així imaginària, no? A l'esquerra per mi hi ha el risc, i a la dreta hi ha la temeritat. I és com si et dic, conduir a 300 km per hora, i tu em dius, buah, és de bojos, no? És el que et diu la gent, no? És que saltar és de bojos. Dic, bueno, a veure, conduir a 300 km per hora, si ho fas a dins de la ciutat, és una temeritat, és de bojos. Però si ho fas en un circuit, pues té molt risc, però ja no és una temeritat, no? Però és que no només això, si ho fas dins un circuit, si el pilot és un pilot professional, joder, és molt segur. Si el pilot sóc jo, que no tinc ni idea de conduir cotxes, pues igual inclús dins d'un circuit és una temeritat. Llavors, no pots agafar i dir, és que saltar d'una paret és de bojos, no? No es pot generalitzar, tot depèn de l'actitud i com ho faci la persona. Llavors, jo intento sempre quedar-me a la costat del risc, no? Per això, no sé, jo tinc un sensor que m'avisa, no? Jo sé quan estic fent algo que és temerari, perquè em sento malament fent-ho, no? Això no vol dir que no ho faci, algun cop m'ha passat, perquè, no sé, aquí es barregen els egos, l'adrenalina i coses tòxiques, no? Però això no vol dir que no es puguis detectar tu si estàs al risc, al costat del risc o al costat de la temeritat, no? I lo mateix amb l'experiència, tu aquest risc, aquesta línia vertical, amb l'experiència la vas empenyent, no? I el que avui és temerari, demà tindré uns coneixements i faran que ja no sigui temerari, simplement arriscant, no? Que és molt, molt relatiu tot plegat.
Vaig acabant, David. Explica'm el lloc, potser l'indret més espectacular on has fet un salt, aquell que recordes. Doncs no sé, perquè el salt va ser perfecte, doncs perquè el lloc en si va ser espectacular, és a dir, aquí que guardes millor, un millor record, quin va ser?
Pues el del Freney, el del Freney al Mont Blanc, per tot el que comporta. És un salt que va obrir el Tancret l'any 2016, i que almenys per coneixement no s'havia tornat a saltar mai més. És un salt que està a dalt, a 4.500 metres, i de molt difícil accés, perquè no és, o sigui, accedir al Mont Blanc és un 1% del que després et costa arribar al punt del salt. Llavors, i a nivell de condicions meteorològiques, en aquestes alçades, és també molt difícil trobar un dia que et permeti saltar, no?, per condicions. Llavors, a l'estiu passat, amb el Faust, un amic que és guia de muntanya, es va oferir a acompanyar-me fins al punt del salt. Ell no saltava, se'n va tornar enrere, però ja et dic, la preparació, només tots els nervis de ja 3 dies abans estar mirant la meteo, no? En el moment que veus que la meteo del vent l'has de mirar com a molt 3 dies per avançant, no, no et pots avançar més. En aquell moment ja veus que hi ha possibilitats de saltar, no? Tot el... ho portes al cap durant 3 dies, tot el que comporta arribar allà dalt i l'angoixa de saber si podràs saltar o no per les condicions. Un cop saltes i s'obre el paracaigudes, que l'explosió és tan gran també, perquè et treus tant pes de sobre, tanta pressió que has portat dies abans, que bueno, jo ha sigut l'únic cop que em vaig posar a plorar com una magdalena sota el paracaigudes.
És el vídeo que tens fixat al teu perfil d'Instagram, el primer vídeo sí, que tothom sí. veu.
Sí, perquè m'agrada molt els sentiments.
És espectacular. Jo recomano que, de debò, i soc molt basat, però entreu, gaudiu, perquè ja només hi ha un tros llarg abans no saltes que no té res a envejar a les crestes que a vegades fa el Kilian, que bé, no? Que veiem que Kilian... veiem crestejar, que el veiem doncs grimpar amb una corda, com puges, tot això per arribar a saltar, i després, clar, veus el salt i veus com vas bordejant una cresta, una altra cresta, que sembla o no que t'hagis de menjar la cresta, però evidentment doncs la bordeges perfectament. Sí. És espectacular, és un salt preciós, és brutal. I aquell salt que tens el que hi pitjor record, perquè res va sortir bé, perquè no tens aquell... et va quedar un salt amarg, que és aquest que explicaves de la cresta que acompanyaves un company, o tens algun salt que no...
Sí.
O que no saltaries mai més, que no tornaries a repetir?
El salt que t'explicava aquí amb el company, la veritat que tinc molt, molt bon record, a pesar de que passés això, perquè a més va ser amb el Jonathan, que va morir l'estiu passat, i per mi aquell és un dels últims salts que vaig poder fer amb ell, i bueno, recordo com increïble. Algun així amb sabor més amarg, la veritat que sabor amarg no tinc a cap. L'únic accident que jo he tingut saltant ha sigut aterrant amb el paracaigudes i em vaig fer una torta, i bueno, una torta bastant mal feta, que em vaig trencar el turmell, però aquest ha sigut l'únic accident, i és el que et deia abans, va ser per relaxació, perquè ja portàvem un mes saltant cada dia i ja no posava concentració a res, i em vaig fer una torta i em vaig trencar el turmell. O sigui que així com a sabor amarg, aquest.
Amb 10 anys, un turmell trencat,
sí.
És, vull dir, és, no està, no, no, per ser el risc que té l'esport, vull dir, content, no? Vull dir, està...
Sí.
Millor no, que ni el turmell, però al final és el que dius, no? Quan no és un aterratge una mica complicat, alguna cosa que no puguis controlar, un gir de vent, no? Que a vegades et pot complicar l'aterratge, també.
Sí, al final els esports de l'aire, tots, no? El parapent, etc., pues al final som molt fràgils els humans i anem per l'aire a grans velocitats, perquè inclús sota el paracaigudes vas a 30 km per hora, llavors a 30 km per hora xocar amb una roca et pots fer molt mal, no? Llavors, bueno, els esports de l'aire, quan et fas mal, pues et pots fer bastant mal, la veritat, sí.
Tens projectes, idees de fer salts properament, allò que dius, m'encantaria anar a... tal lloc ha saltat, un somni, on t'agradaria fer un salt?
Doncs molts, molts somnis, la veritat, perquè, bueno, els Alps és el paraís a nivell de salts amb traje d'ales, llavors sí que tenim alguns viatges aquest estiu amb un amic per saltar, pues, muntanyes així emblemàtiques com el Matterhorn, l'Eiger...
Mira, ara t'anava a preguntar, perquè jo crec que és la muntanya, no?, gairebé perfecta. I potser ara em diràs, no, aquesta serà difícil de saltar perquè sembla que tingui una caiguda lliure, potser no, però no, el Matterhorn ara te l'anava a preguntar si l'havies fet.
Doncs aquest no, el tinc pendent encara, el salt, aquest no. I tot això, no estem parlant de grans projectes, és a dir, és qüestió de que estiguis allà i que surti un dia bo i atacar, no? Però hi ha molts salts increïbles als Alps, no? Les Jorasses, el Dru, el Matterhorn, l'Eiger, bueno, salts increïbles que tenen una ascensió molt interessant ja de per si, i després pues, tens uns dels salts amb més diferència de desnivell, no? Des del punt del salt a l'aterratge, pues, més alt del món. O sigui, no és que a l'Himàlaia hi hagi els salts més alt del món, El punt del salt sobre el nivell del mar, sí, però la diferència, o sigui, els minuts de vol, diguéssim, que tenim, la diferència entre el punt del salt i l'aterratge, els més alts estan als Alps.
Doncs, escolta, que tant de bo que puguem gaudir com a mínim nosaltres des de casa, des de, amb els dos peus tocant a terra, puguem gaudir d'aquests vídeos espectaculars que fas, que continuïs gaudint del salt base, sempre amb, com dius tu, sabent on tens el risc, on tens el límit, que puguis tornar a fer un salt l'endemà. I l'únic que et puc donar són les gràcies per aquesta horeta de conversa, i espero que com a mínim jo he après com funciona una mica més el salt base, i si, escolta, hi ha algun oient que li ha picat el cuquet, també has donat les claus, sí, per començar a practicar, no? Primer amb el paracaigudisme, primer salts en avió, i després a poc a poc anar introduint-se agafant experiència. Vull dir que has donat, sí, les claus, sí, per poder començar, si hi ha algun oient que li pica, que li ha cridat l'atenció, també.
Si hi ha algun oient que està interessat, que m'escrigui sense cap problema, que estic encantat, perquè com més serem, més riurem, no?, amb aquest esport, és bastant minoritari.
Doncs, David Fuster Vilella, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta al Fem Muntanya, i t'anirem seguint, i el que he dit, i ho torno a repetir, no deixeu de visitar el perfil d'Instagram del David, perquè gaudireu i s'us farà curt, i això que hi ha uns quants vídeos per veure. Una abraçada, bon salt.
Moltes gràcies a tu i a la Gés, m'ho he passat molt bé aquí parlant amb vosaltres. Espero que d'entre de tants números s'hagi entès una mica de què va tot plegat. Vaja.
Jo crec que ha quedat bastant clar, com a mínim visualment, ho hem entès una miqueta. Cuida't, una abraçada, salut.
Molt bé. Salut, adéu.
Fem Muntanya.